Miren, i tenim en la 92.2 de la freqüència modulada en Ràdio Vila-real el vicepresident de la Diputació, Héctor Folgado. Bon dia.
Molt bon dia, Susana.
Héctor Folgado, primer repassem les àrees que porta Héctor Folgado.
En Diputació, bueno, pues el responsable de l'àrea, vicepresident de l'àrea d'infraestructures, porta bon govern, i per tant, des d'infraestructures, carreteres, cooperacions municipis, que és una de les àrees que més disfrute, també oficina tècnica, pues tota la part d'infraestructures, urbanisme, dins de la Diputació, bon govern, i a part també soc el portaveu de l'equip de govern.
Bé, doncs com el tenim així, anem a preguntar-li sobre totes aquestes àrees i com repercuteixen a la ciutat de Vila-real, a la província en general, però a la ciutat de Vila-real. Per exemple, els pressupostos generals de l'Estat no estan aprovats. Això, en la Diputació, imagine que afecta en totes aquestes àrees que vostè està dient-me.
Afecta en totes les àrees i en tots els municipis. O sigui, jo sempre m'agrada dir que el Partit Socialista, m'agrada recordar a la gent que el Partit Socialista va perdre les eleccions generals i que va decidir condenar a tots els espanyols a un govern de perdedors, d'extrema debilitat, incapaç d'aprovar uns pressupostos, i ara també sabem que ha acorralat per la corrupció. I incapaç d'aprovar uns pressupostos és la part més important possiblement de tot això, perquè queda, ara tots pensem en Pedro Sánchez i diem, ahí està, i fem quasi que hi ha broma de que està aferrant-se al poder per a protegir a la seva família i als seus amics, però la realitat, com tu bé preguntes, és que ens afecta i molt. A la província de Castelló, ara mateix no tindre els pressupostos aprovats fa que ens tinguem una merma de 221 milions d'euros, 105 milions a la Diputació i la resta als ajuntaments, és el que deu el govern d'Espanya per no tindre aprovats els pressupostos i, per tant, actualitzar les entregues que ha de donar l'Estat als municipis. Perquè la gent ens faci una idea, els municipis recibissin de l'Estat en funció dels tributs que l'Estat ha recaudat en la província i en funció de la població. Pues bé, en el 23 i en el 24 se van incrementar tant els tributs recaudats com la població en la província, i aquest increment dona un saldo a favor dels ajuntaments i de la Diputació de 221 milions d'euros que ens toquen per llei a la província, a la Diputació i als ajuntaments, i que Pedro Sánchez ens està negant. Per tant, el fet de tindre en el govern al Partit Socialista i a Pedro Sánchez aferrant-se al silló i sense aprovar els pressupostos ens costa i moltíssim, perquè al final pensa, Susana, que aquests 221 milions d'euros se traduirien directament en millores i en serveis als veïns que ara no podem estar prestant.
Ahir és on jo vull que la gent entenga per què és tan important que n'hi hagi uns pressupostos aprovats, perquè sempre diem és que no estan els pressupostos aprovats. Quan estan a la ciutat també, perquè aquests 221 milions d'euros que tenen en l'estat de la província de Castelló, si no estan els pressupostos aprovats, no mos els poden donar. Per què?
Claro, perquè els pressupostos són els que articulen i s'entrega a compte als municipis. I, per tant, quan se fan els pressupostos nous o s'aprova un decret que corregís el no tindre pressupostos, diuen, pues bueno, a la província de Castelló l'estimació que fem dels ingressos que hem tingut ara mateix està fent-se sobre l'any, l'últim any de pressupostos, el 23. I no se té en compte, com te deia, els increments del 24 i del 25, perquè no s'han redactat uns nous pressupostos. Per tant, és com que estem estancats en l'any 23. Però s'han produït uns increments tant de tributs de l'Estat com de població que fa que ens corresponguin més diners. Per tant, ara mateix, si tinguérem aprovats els pressupostos, a esta província arribarien aquests 221 milions d'euros, però no per obra i gràcia del que estiguera manant, sinó perquè ens toquen, perquè correspon en funció dels ingressos de l'Estat i també de la població. Per tant, és una llàstima que no puguem materialitzar tots aquests diners en beneficis per a ciutadans única i exclusivament perquè tenim algú que ha decidit ocupar el poder no per a servir al poble, sinó per a servir-se d'ell.
Quan parlem d'un bon govern, és a dir, la Diputació és l'Ajuntament dels Ajuntaments, quines bases avui en dia hi ha en la Diputació capitanejar per Marta Barrachina per posar en marxa aquest bon govern? En quines bases està assentat?
Pues jo diria que s'assenta sobre l'escolta activa. Marta Barrachina va arribar a la presidència de la Diputació postulant-se com a presidenta, com a primera presidenta de la Diputació, després d'haver-se recorregut tota la província. Ho van fer alguns acompanyant-la. i coneixent quina era la realitat de la nostra província i les seues necessitats. O sea, arribava la Diputació no a ocupar el poder, com dèiem antes, sinó a utilitzar el poder en benefici dels alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores, que és a qui nosaltres servim i, per tant, també als ciutadans. I, per tant, en aquesta escolta activa jo crec que ha radicat tot el canvi en la filosofia. O sea, arribem a una Diputació, després d'un govern del Partit Socialista i Compromís, que no creien en ella. Ells la utilitzaven com el caixer automàtic de la Generalitat. Van buscar que no hi haguera un lideratge fort al front de la Diputació i que no hi hagueren accions que la convertiren en protagonista del que estava passant. I això ha sigut el canvi de rumb. Ara, recentment, presentàvem el plantejament Futur Província. Jo crec que Futur Província és una declaració d'intencions que ve i coordina perfectament en això. Què vol dir Futur Província? Vol dir que no estem així de passo, que volem analitzar perfectament quines són les oportunitats que té la província, també saber les debilitats i les amenaces, i a partir d'això, i ho hem fet no sols des d'una visió pròpia i política, sinó hem convidat a la resta de grups polítics a participar i ho hem fet durant aquests 2 anys en una escolta activa també en la societat civil i els empresaris per veure cada un dels municipis quines oportunitats té darrere i oferir la província per a que sigui atractiva, per a que vinguin inversions, per a que aprofite bé el seu potencial turístic, tant de costa com d'interior, també gastronòmic, per a que la indústria, com te dia, se puga establir, per a que les carreteres favorisquen una comunicació entre municipis i lluiten contra el despoblament, per a que tinguem garantida l'aigua potable. Per tant, és tot un engranatge de coses de manera transversal per a fer més atractiva la província i és algo que no ja vam plantegem en el curt plaç, sinó que estem fent una mirada en el mig i el llarg plaç.
I jo estava escoltant-lo i a mi no em cap al cap que n'hi hagi ningú polític que no estigui ocupant un càrrec per a afavorir la província. O és que jo sempre ho veig de la mateixa manera com a Castelló, ha sigut el germà bo per a posar diners, però el pobret per a rebre. Això és la sensació que jo tinc, sempre he sigut guanyant a la Cani València, i és la sensació que tinc, jo no sé si la compartís, però jo el tinc que dir. I a mi em preocupa molt el que acaba de dir. Ojo, per a fer un bon govern hi ha que estar pendent d'aquestes amenaces que tenim i de les que ens hem de protegir, que jo crec que el ciutadà no està pendent d'aquestes amenaces que poden arribar. Quines amenaces ens hem de protegir o hem de lluitar contra elles?
Ara mateix que no n'hi hagi, per exemple, algo molt concret com podria ser el tema de l'aigua potable. No? O sigui, estem parlant de que en una província com la nostra, en l'actualitat, hi ha municipis que s'han vist obligats els últims anys a pujar, te fico l'exemple de Costur, fins a 1.000 cubes d'aigua potable per abastir a la seva població i, per tant, també a la indústria que allí puga tindre. I això ho hem vist i s'ha convertit en un problema crònic a la nostra província i que feia falta una inversió important per a poder revertir-lo i convertir-lo en una oportunitat, per a l'avinguda de noves empreses, per a l'avinguda d'indústria en l'interior i per a moltes altres accions. I per tant, ho estem fent ara. Jo crec que la nostra presidenta ho ha explicat en més d'una ocasió, però definís que aquesta és la legislatura de l'aigua i ho està portant a terme en una inversió històrica en matèria de l'aigua de més de 29 milions d'euros per a garantir l'abastiment d'aigua potable en tots els municipis de la província i per a també apostar per una depuració adequada que no genere problemes de medi ambient.
És a dir, quan Marta Barrachina agarra la Diputació, es troba que aquests problemes d'aigua eren problemes perquè, clar, també haurem pogut dir no, és que nosaltres hem agarrat un projecte que estava en actiu, que estava viu. No s'havia fet ninguna acció ni s'hi sentit.
Pues està xifrada. O sea, en 4 anys van fer una inversió, l'anterior govern, de 2.250.000 euros per a revertir els problemes d'aigua que té la província. Evidentment, la llista de municipis en la llista roja era quantiosa. Uh-huh. I ara, com li he dit, només enguany hi ha 29 milions d'euros damunt de la taula i quan acabi la legislatura, i estic convençut que tindré l'oportunitat de tornar així a casa, que és com Sang Radio Vila-real, i me preguntaràs com ha quedat la legislatura de l'aigua, pues el balanç serà molt positiu. Ja directament puc dir que Canelo Roig, La Jana, Traiguera, Vistabella, Xodos, Benafigos, Costur, ja avui tenen obres en marxa per a traure'ls de la llista roja de municipis que necessitaven cubes. I en tots aquests municipis ja n'hi ha fetes obres per tal de garantir l'abastiment d'aigua potable. I per tant, el que estem fent és una lluita constant per acabar en aquest problema que era crònic. I que n'hi havia falta que ficar diners. N'hi havia que ficar diners, n'hi havia que cridar a altres administracions perquè els ficaren. Vam cridar a la Generalitat Valenciana i afortunadament la Generalitat Valenciana ha fet una aposta importantíssima per aquesta legislatura de l'aigua i per tant entre Generalitat i Diputació ho hem solucionat, com passa en quasi tot el que està passant en esta província, perquè lamentablement el govern d'Espanya no està ni se li espera, no ha estat i no està en els pressupostos, en aquests 221 milions d'euros que ens deu, però tampoc va estar en la dana. Nosaltres, ara fa un any, quan vam viure la dana, que va colpejar especialment a la província de València, però també a la província de Castelló. Així no, afortunadament no vam tindre que lamentar víctimes mortals, però sí quantiosos danys materials. Van haver 72 municipis que van estar colpejats per la dana, i en ajudes de la Generalitat i de la Diputació hem tingut que costejar 40 milions d'euros. 40 milions d'euros. I d'aquests 40 milions d'euros, sap quants diners ha ficat el govern d'Espanya per a revertir la dana i els seus efectes en la província de Castelló? És una xifra que recordarà molt fàcil, perquè és una xifra molt redona, tan redona com un zero. 0 euros és el que el govern d'Espanya li ha donat a la província de Castelló per la passada dana, que va afectar en 40 milions d'euros a esta província. Afortunadament, Generalitat i Diputació estem i estarem sempre al costat d'esta realitat i estem ajudant als municipis.
Dos preguntes sobre això. El que passa que no vull que se me passi la d'abans. És a dir, n'hi ha 28 milions d'euros que estan posats ja per aportar a cap i ses infraestructures en eixes poblacions a les que tot el món anem en estiu, val? I que moltíssima gent s'haverà quedat i no se n'haverà anat si haveren tingut aquesta infraestructura. I jo trenco una llança per ells. Has governat qui has governat. Però, i la meua por és, si canvia de color la Diputació, esta infraestructura s'acabarà?
Se pot acabar el compromís de la inversió, és cert. O sea,
perquè en aquests 28 milions no tindreu prou per acabar-lo de fer-ho.
No, que va. O sea, nosaltres estem fent, i va ser una aposta constant per a fer-ho. De fet, nosaltres quan vam arribar, com t'he dit, hi havia el Partit Socialista de Compromís, havien executat 2 milions d'euros, i ells tenien protocols en la Generalitat anterior per molts més diners que no van executar. Possiblement perquè la Generalitat no tenia els diners, simplement ho havia dit de paraula, i perquè la Diputació no tenia la gestió. Evidentment, la necessitat seguirà havent, hi haurà municipis, esperem que hi ha molt menys dels que ens hem encontrat nosaltres, però segur que hi haurà encara alguna inversió per fer, i per tant és important que hi hagi una continuïtat de que qui està al govern crega en això. Crega en la inversió necessària en l'aigua, però jo quasi la resumiria, Susana, que crega en la Diputació. Tu ho has definit perfectament i has dit, quan has dit que era la Diputació és l'Ajuntament dels Ajuntaments. És que és aixina. I quan ho plasmes, potser per municipis grans és més diferent, no? Per a Castelló, per a Vila-real, és possible que la Diputació ho jugui un altre paper. Per a municipis menuts, la Diputació és el seu regidor o regidora d'una àrea concret. I quan tenen un problema, li criden al regidor de l'aigua o li criden al regidor de carreteres o li criden... I això és el seu diputat de carreteres o diputat d'aigua. I per tant, aquesta relació estreta té que estar. I l'anterior govern no va creure en la Diputació. L'anterior govern creia en que hi havia que eliminar la Diputació i repartir-ho en diferents comarques. Era volien, jo crec que com una institució que quasi mai han governat, pues intentaven com fer-la desaparèixer. I la Diputació és fonamental per impulsar la província i per ajudar els municipis. I nosaltres així no ho creem.
Primer li contesto el que m'acaba de dir, perquè és que m'ha vingut al cap. El seu soci de govern en alguns municipis tampoc creu en la Generalitat. És a dir, per a ell la Generalitat tampoc existiria.
I és un dels molts motius que hi ha per a militar en el Partit Popular i no militar en Vox. Un dels molts que hi ha.
Bueno, vostès també haurien de replantejar-se quan fan coalició,
Clar, evidentment, quan se té que governar i se té que garantir la governabilitat, i tornem a lo que parlàvem al principi. Jo al principi te deia una frase de que el Partit Socialista va perdre les eleccions i va condenar a tots els espanyols a un govern de perdedors que no podia aprovar els pressupostos, d'extrema debilitat. Lo important és que hi hagi governabilitat. I quan no t'arriben els números, tens que arribar a acords. Lo ideal, a tots jo crec que ens agrada governar en majoria, perquè així és com pots desenvolupar perfectament el programa, però si no, tens que arribar a acords en aquells que pots tindre majors sintonies. Però jo crec que és important i són bones les majories ben gestionades. Les mal gestionades i les que se pensen que són dictadors, en ells no.
Claro, jo ara automàticament la pregunta que m'havia... Perquè a més m'ho estic apuntant perquè no se me'n vagi a res, és a dir, l'anterior Diputació governada... quan li parlava de l'aigua, de això se continuarà, perquè sap el que li passa al ciutadà, que el ciutadà diu, miren, és que mos dona igual que canvien de color, però si algo se'ls comença, per favor, que s'acabe, perquè si no és un mal gasto de diners. És a dir, no perquè a lo millor vostès ho hagin fet, jo el que vull és que si la pròxima legislatura canvia de color, que per favor que s'acabi, que aquesta gent tinga aigua, que se ho mereix, que tributen, i que paguen a munt. I a col·lació d'això pensava en la Diputació abans de la de Marta Barrachina està 4 anys. Tal volta és aquesta falta de gestió o el no es va donar temps a gestionar?
No, jo crec que no van tindre ni la capacitat de gestionar ni tampoc la voluntat de fer-ho des de la Diputació. I torna a insistir en el mateix. Jo crec que el que més me va sorprendre quan vaig entrar, jo vaig estar en una etapa anterior, però quan vaig entrar en aquesta etapa, i és veritat que ara en un rol diferent, el que més me va sorprendre quan vaig analitzar la gestió anterior és la falta de gestió i la falta de creure en la institució que estàs dirigint, que és algo que jo crec que ha canviat radicalment. I per tant, quan uno creu en el que dirigís, pues, evidentment passa el temps, no aposta. A nosaltres ens falta temps, ens falten anys, ens falta pressupost. Ara estem cabrejats en el govern d'Espanya perquè no ens dona aquests diners, perquè és que tenim molts projectes que volem posar en marxa i moltes solucions que veiem que els municipis necessiten per atendre i no ens arriba tot el que volem. Uh-huh. I per tant, jo crec que aquesta és l'actitud del que té idees, propostes i ganes front a l'anterior govern que bueno, pues, jo crec que la voluntat que pogués posar l'anterior president, en el que tinc una bona relació, el Pepe Martí, però evidentment es va faltar creure en la institució.
I altra cosa que també se m'ha quedat per preguntar-li, i era sobre la Dana. A nosaltres, per allò de sempre, la sensació que tinc, se va acabar a València, acaba a Alacant, que, ojo, el que ha passat en València és no té nom el que ha passat, Sergio Folgado, no té nom el que ha passat. Val. Però així hi ha pobles en Castelló que no se reconeix que havien tingut problemes en la Dana. I clar, sempre es passa el mateix.
Pues va ser molt dur. A més, és un tema que vaig gestionar junt a la presidenta directament, perquè nosaltres vam crear una línia d'ajudes que la tenim sempre oberta per signar qualsevol emergència. Això no existia i ho va crear Marta Barrachina al poc d'entrar. I vam estar participant la presidenta i jo mateix en aquesta comissió. I quan fèiem la comissió i durant aquests dies de la Dana anàvem comunicant a les altres administracions cada un dels municipis que estava patint problemes, que estava tenint més de 100 litres en 24 hores, que estava tenint més de 40 litres per hora i que havia hagut danys. Enviàvem, i ho fèiem personalment des de la meva àrea, el mateix escrit comunicant al govern d'Espanya i a la Generalitat. Pues de la Generalitat hem rebut aquests 40 milions d'euros juntament amb la Diputació i del govern d'Espanya la callada per resposta.
S'ha lluitat en la mateixa intensitat? És a dir, clar, com la Generalitat són dels meus colors, igual me fan més cas i com l'Estat no em fan tant de cas.
No sé, se va enviar el mateix escrit als dos. I això com a molt podria ser al revés, no? Podria la gent pensar, bueno, pues, claro, apreten o critiquen més al govern del Partit Socialista perquè no és el seu i volen deixar-lo en evidència. No? Nosaltres vam demanar als dos el mateix, vam comunicar als dos el mateix i la Generalitat Valenciana va decretar que aquests 72 municipis també estaven en emergència i per contra el govern d'Espanya va traure del decret d'emergències aquests 72 municipis. Es va deixar fora, es va deixar a zero, sense ningun tipus d'ajuda de la que necessitaven i per tant, però ja no hi avant les ajudes després de l'emergència, perquè ara el que tenim que preparar és la prevenció i crec que és una de les parts més importants, perquè una de les coses que ens va ensenyar la Dana és que hi ha tres moments clarament diferenciats. Un és la prevenció, l'altre és la resposta a ese dia quan se produeix l'emergència i la tercera és la recuperació. I en la prevenció se soluciona gran part del problema i minimitza la resposta i la recuperació posterior. I desgraciadament així, i hem de recordar-li a tots els ciutadans que el govern d'Espanya té aprovat un pla de gestió de risc d'inundacions. I aquest pla de gestió de risc d'inundacions en la nostra província assenyala punts crítics com poden ser el barranc de Juan de Mora, el Torrent, que genera inundacions en Nules, en Burriana, en Moncofa, o també el barranc d'Alcalà, que genera inundacions en Peníscola, Benicarló, Santa Magdalena de Pulpis, o també el riu Sec al seu pas per Castelló. I sobre aquests barrancs, en la província de Castelló, el govern d'Espanya ha assenyalat en un informe els tècnics dient que són perillosos, que hi ha un risc, i que el govern d'Espanya té un pla per invertir en ells per evitar aquests riscos. Sap quants diners ha invertit el govern d'Espanya des de que t'ha aprovat el pla? També és una xifra molt redona i molt fàcil de recordar. 0 euros. Clar, si no ha invertit 0 euros ni en l'anterior ni en esta, és probable que vinga una dana en el futur i que així, on el mateix govern i els tècnics han assenyalat que són punts conflictius i crítics, no s'ha invertit res, després algú ficarà l'accent sobre com se va respondre aquest dia. No? Com se va respondre aquest dia? S'ha pogut respondre bé o mal, però qui tenia la possibilitat de frenar el tsunami o almenys de minimitzar-lo és qui sabia que allà hi havia un problema, sabia que tenia que invertir i no ho va fer.
I si sabem que hi ha aquest perill, des de Diputació no es pot fer res per a frenar aquest perill?
Nosaltres estem demanant, i hem demanat en numeroses ocasions ja en aquests dos anys, reunions amb els ministres per a traslladar totes aquestes problemàtiques que hem anat a comentar-les. Uh-huh. Antes me preguntaves, però quina força heu fet respecte d'ells? En la Generalitat, contacte diari, en el govern d'Espanya, mos toca enviar-los per escrit peticions de reunió que no contesten. O sigui, jo no entendria que un alcalde, ara de fet tinc un alcalde que després d'esta m'havia cridat venint a Basile i dir, pues mira, tinc una entrevista en Ràdio Vila-real, després parlem, jo no concebiria que un alcalde vulgui parlar amb mi que no ho aconseguisca. I m'atrevisca a dir-ho així en la ràdio perquè algú me podria fer la cara roja. No ho farà perquè no n'hi ha cap alcalde que hagi volgut parlar amb mi en un problema o en un plantejament i no l'hagi atès. Per lo mateix a nivell superior. O sigui, com una presidenta de la Diputació que representa més de 625.000 habitants en esta província vol parlar als ministres per traslladar-li temes tan delicats com estos i no ens agarren el telèfon, no ens donen cita, ni ens contesten a la carta. Per tant, esta és la diferència, no? La diferència d'un govern que s'ha borrat completament de la província de Castelló i en este cas també d'una Generalitat que té ganes de col·laborar.
Des de la Diputació també hi ha hagut iniciatives que aquest tema me preocupa molt. No? El fet de que tinguem o no tinguem filles, els pares, ens preocupa molt perquè tots ens podem veure en problemes de maltractament, de violència de gènere. La Diputació diu que ha optat per la iniciativa d'exigir responsabilitats al govern d'Espanya. Com i quines responsabilitats ha demanat?
Estàs parlant del sistema Cometa, que és el sistema que serveix per a protegir les dones que han sigut víctimes de violència de gènere per a que, en un sistema d'alertes, puguen advertir-los que el seu agressor està pròxim a elles. Uh-huh. Vale? Que hi ha una condena que diu que té que estar a tants metres i que s'aproxima. Pues bé, com en tantíssimes coses, el Partit Socialista que s'autodefinís com feminista, uh-huh, i que ja evidentment ha quedat molt qüestionat i s'autodefinició, pues ahí s'ha desprotegit aquestes dones en un fallo flagrant d'este sistema Cometa, que ha destruït proves a l'hora de poder veure i valorar si ha hagut algun tipus d'aproximació a la víctima, que s'ha confirmat que ha funcionat mal i que per tant ha deixat desprotegides en ocasions a aquestes víctimes. Què vol fer la Diputació i què va plantejar en el pròxim plenari? Demanar-li al govern d'Espanya responsabilitats, exigir-li dimissions i exigir-li també, sobretot, que volem saber com ha afectat això a la nostra província i quantes dones de la nostra província s'han vist en aquesta situació. Perquè és un tema molt delicat. No? I al final, com deia, no? És que s'autodefinixen com feministes, són els mateixos que van aprovar la llei solo si és sí, que ha deixat al carrer a violadors i abusadors sexuals. Són els mateixos que han deixat desprotegides a les dones respecte als seus acosadors i víctimes de violència de gènere. O són els mateixos, jo recorde al senyor José Luis Ábalos dir que soy feminista porque soy socialista, ho dia en un vídeo que s'ha fet viral, el mateix que l'hem escoltat, no vaig a reproduir de quina manera se dirigís i com utilitza les dones este senyor que diu que és feminista perquè és socialista, no? I al final, els que estaven donant lliçons a tots els demés de com hi havia que tratar i cuidar i protegir a les dones, respectar-les, ajudar-les, impulsar-les, empoderar-les, però de veritat, no en falses promeses, pues se'ls ha caigut tot el castell quan hem vist com han gestionat.
Tal volta perquè el coneixem i sabem com ha funcionat dins de la nostra ciutat. Esta pregunta la puc fer a vostè com a polític i a lo millor a uns altres, pues no, com no sé la trajectòria. Una persona decideix en la seva vida militar en un partit i dins del partit hi ha gent de totes les maneres. Val? Vostè ha parlat d'Ábalos. Quan una persona està militant des d'un partit, dins del seu partit, troba aquest tipus de persones, què fa?
A veure, lo primer, i això jo ho puc compartir, tu pots sentir aquesta sensació i sents aquesta sensació de que t'han enganyat, de que sonen avant tu, de que no estàs compartint la teua pelea, no? I això jo crec que especialment als polítics locals ens passa molt. Quan veus que algun company en algun altre lloc ha fet algo que no deu i que a tu t'avergonyís i tu saps tot el que estàs treballant i el que estàs peleant per a guanyar-te la credibilitat dels teus veïns, perquè jo crec que en política és la màxima. O sigui, en política, si perds la credibilitat, ho has perdut tot. I llavors estàs tots els dies treballant per a mantenir aquesta credibilitat, per a millorar el teu poble, el poble on viuen els teus fills, la teva família i els teus amics, i que deixaràs i que vols seguir veient que creix, pues evidentment tens una decepció. Què passa? Lo que no pots és tampoc enganyar, no? O sigui, perquè quan tu vols fer creure a tots que la persona en la que compartisses el llit té un comportament que tu desconeixes, quan el teu germà, que està vivint en Moncloa per a evadir impostos presumptament, té un comportament i l'han col·locat i tu dius que ho desconeixes, quan tots els que han sigut tots els teus secretaris d'organització, els dos. Un ha sigut José Luis Ábalos, que és el personatge del que estem parlant, que pareix tret d'una pel·lícula de Torrente, i l'altre és Santos Cerdán, que està tancada a la presó. Els teus dos estrets col·laboradors que tu has posat a dir per coordinar tot el partit, perquè recordem que en el Partit Socialista el secretari d'organització és el secretari general. Claro, això, quan tot això confluís en una persona, pues costa creure que aquesta persona diga que no sabia res. Jo puc sentir-me enganyat de que un company meu en Valladolid hagi fet algo que no toca, o més prop. Bé, i és creïble. Però que tu t'has sentit enganyat dient que no saps res de lo que ha fet la teua dona, el teu germà, o els col·laboradors que tu has posat a dirigir el partit en les últimes dos dècades, pues, pues bueno, evidentment es estàs enganyant.
Sin embargo, hi ha gent de partits que opta per deixar l'acta, passar-se en el grup mixto. És a dir, se combatís des de dins o Héctor Folgado és més partidari de si se defrauda en el seu partit, se pot fer des de fora?
No. Des de fora és una fugida que no compartís. Tu estàs en un partit perquè compartís una part importantíssima, no tot, perquè el que diga que compartís el 100% de lo que diu el seu partit, pues està enganyant-nos, però compartís una gran part de tot el que diu el teu partit i és on millor te representes, però les males pràctiques no són dels partits, no són de les organitzacions, són de les persones. I això ho veiem en tots els àmbits de la vida. I hi ha vist de futbolistes, a folclòriques, a membres de la Casa Real, a empresaris, a sindicalistes... És que això, el que té una mala pràctica la té la persona o el grup de persones que s'han agrupat ahir per fer alguna cosa, no el partit. Per tant, quan hi ha i se detecta algo que no és adequat, n'hi ha que pelear-ho des de dins, des de qualsevol d'aixes organitzacions. Des de dins d'un equip de futbol, des de dins de la Casa Real, des de dins del sindicat o des de dins d'un partit polític. Però no hi citen per a donar-los i regalar-los tot l'espai als que estan utilitzant-lo d'una manera incorrecta.
Jo tots els dubtes les tenia resoltes perquè n'eren prou, i ja fèiem un to de temps que no veiem a Héctor Folgado, que no el veiem així, evidentment, sí. Però el veiem que està en el treball que té que estar, que és de vicepresident de la Diputació. Què tal com a portaveu del Grup Popular?
Portaveu de l'equip de govern. Portaveu de l'equip de govern en la Diputació. Pues bueno, molt bé. Jo la veritat és que he de dir-te, tu me coneixes ja, jo crec que des dels 18 anys, per tant, som els dos encara joves, però ja m'ha plogut molt. És una etapa que estic disfrutant moltíssim, al costat d'una lideresa importantíssima com és Marta Barrachina, i per tant ser portaveu de molt bones notícies, que és el que afortunadament tinc que ser, perquè la gestió és una gestió que està donant molt bones notícies, doncs és molt agradable.
Sí, bueno, jo és que a mi el que més m'agrada és dir, jo estic en una líder carismàtica, que ho és, perquè és ben difícil quan una és dona i se li qüestiona per ser dona. A mi la veritat és que hi ha coses que compartís, hi ha coses que no compartís, però evidentment ho defensa, el que Marta Barrachina vol, ho defensa hasta la última i intenta argumentar-lo, que això és el que més m'agrada. A mi també em xoca prou perquè clar, nosaltres així fem el ple de Vila-real en directe i vostè és regidor. Les vegades que és el ple de la Diputació,
sí.
Que jo entenc que, bueno, que l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, el traga, és de veres que no el deixen parlar a l'alcalde de Vila-real allí?
Que va. Lo que passa és que l'alcalde no accepta és que allí no el deixen ser protagonista. I això és el que porta mal. Així en Vila-real jo crec que, bueno, tots el coneixem, no? Li agrada no ser alcalde, sinó ser el number one, el protagonista absolut de tot. I quan arriba a la Diputació el seu rol és diferent, igual que el meu així és diferent. Jo així hauré escoltat poques intervencions meues i sol que eludir entrar a aquest xoc frontal que a ell li agrada perquè entenc que no correspon. Igual que el meu rol així és secundari, el seu allí és secundari. I secundari en aquest cas no perquè ho hagi decidit, perquè ho han decidit els ciutadans en els seus vots, els regidors en els seus vots, i perquè també ho ha decidit aixinar el seu grup. Per tant, evidentment és un canvi de rols que ell té que entendre, i per això pues, en ocasions ho compara. Però ja m'agradaria a mi que l'Ajuntament de Vila-real funcionara la meitat de bé que funciona la Diputació de Castell.
Mira, jo és que els faig en directe els plens de Vila-real, no faig en directe, evidentment, els plens de la Diputació, i jo el que veig o el que sent és que en el moment en què comencen a argumentar l'alcalde, com a president en aquest cas del consistori, hi ha un moment en què he de dir, per favor, no, hasta ahí no, perquè això no ocorrís en la Diputació. Per això li preguntava.
No, però no, hombre, lo que no ocurrís en la Diputació és que després de cada punt el president del Pleno faci una exposició de 10-15 minuts o del temps que considere per a rebatir un punt. De fet, si escolta i repassa els plens de la Diputació, veurà que la nostra presidenta és molt respectuosa en això. Per això estem els portaveus de cada grup per a intervindre, per a, en el temps que correspon, fer els nostres al·legatos i no per a després, sense temps i sense ningú límit, fer com fa l'alcalde així, que és passar-se vinga rato fent la seva exposició. No? Evidentment, això li agradaria fer-ho a ell també en la Diputació i no ho fa. Però bueno, no, això és una queixa totalment infundada i jo crec que convide a tots els veïns a que seguisquen els plenos de la Diputació, que també són interessants i que parlen molt de la nostra província, i veuran com res de les queixes que fa el senyor Benlloc tenen la mínima realitat.
Pues Héctor Folgado, vicepresident de la Diputació, gràcies per haver estat així.
Gràcies, Osona.